village sans prétention. J'ai mauvaise réputation. Je me
Hola, Santi Jiménez, bon dia.
Bon dia.
Hola, Malcom Otero, bon dia.
No pot parlar.
Super.
El dia més feliç de l'any per Malcom Otero.
Els teus cosins, quan
s'hi posen... Que no són cosins, però vaja,
com s'hi posen, s'hi posen, tio.
Sí, sí, sí.
I tinc aquí dos botifarres.
Puc explicar una cosa? Abans d'això,
sí, posa,
posa. Ha arribat... Pot donar fe al Santi?
Totalment.
Que ha entrat a l'estudi, que li penjava un fil de botifarra d'ou,
sí.
Però li estava penjant.
Jo he pensat que era Groot, era el meu gos. A vegades va pel carrer i agafa alguna cosa pel carrer i diu, Groot, Groot, què has agafat? I ja ets a treure.
És famós que el Malcolm cada any es menja una botifarra els primers 5 minuts de la secció, o menys. Però vaja, no ets Adrià Wersing, que costes, no? El senyor que guanya el concurs de calçons.
Perquè no s'han trobat mai.
No, és veritat, seria...
Segur que el destrosso.
5 quilos, eh? És el seu rècord. 5 quilos de calçots. Són molts calçots, 5 quilos. Bueno, què anaves a dir per això? Quin ve de Déu, no?
No, no, que arribes aquí... No, arribo... La veritat, hem de dir que la senyoreta Sotillos...
Sí, Sotillo, no
Sotillo, perdó, si ja s'ho
és igual.
És igual, ja saps que puc dir ajejo, asenjo,
sí, sí,
tot,
sí. Saps?
I em diu... Perdona, has passat per la cuina? I ja... I ha arribat, i algú havia començat ja.
Clar, evidentment que heu començat, que hem d'esperar tu.
Sí. Bueno. Aleshores he pensat... M'he quedat una mica trist perquè he arribat aquí a l'estudi i no hi havia més que dos trossets de botifarra,
sí.
Però hi ha ànimes caritatives en aquesta ràdio i m'han posat un platot.
Un platot amb dos botifarres, una de blanca i una d'ou.
Sí.
Bueno, que sàpigues que la gent dels Bundó m'han dit que amb calma. Que vagis amb calma, que pateixen per la teva salut.
No pateixen, no pateixin, ja, escoltin, bundós, no pateixin.
Bueno, què hem de fer?
Escolta, avui fem avançar la cua als execrables, eh?
Sí?
O sigui, la tiren,
els acumulats.
Sí, se'ns estaven acumulant des de finals d'any passat, quan vam tenir un nou concepte que te farà fortuna, que és el dead boom.
Dead boom?
El dead boom. I el baby boom i el dead boom. El dead boom, ja sap, el fred, les festes de Nadal, els dinars de Nadal.
Sí,
parlant de dinars.
Què?
La setmana passada es va arribar...
Té un tel a la veu, ja. Sí.
Es va arribar via Arnau Mañé,
sí.
Un delator. Que vas tornar... Que el delator, ja si el busques, es diu Arnau
Què
Mañé.
Passa amb Arnau Mañé?
Que vas tornar per patrar en directe un altre dels teus atracaments subtils.
No.
Quan vas parlar amb el Jubany...
Amb l'Ando Jubany?
Sí, que vas, et vas proposar anar a Casatòfones
no.
Després et vas fer el digne i vas dir, bueno, però a l'hora de ser nova tala sí que hi seré,
No. A veure, això no és culpa meva. Nando Jubany em va dir...
T'admirem.
Vols venir a collir tòfora?
I tu vas dir, no, t'hi vas posar tan bé.
Jo vaig acceptar tot el que m'ofereixi Nando Jubany, només faltaria. Perquè sóc una persona agraïda.
Agraïdíssima. ets molt admirable.
Vai,
ets un referent per nosaltres.
Va, prou.
També... Mentre ara pots anar a
jalar... No teniu...
Ara ve
avui, el llençol. Perquè no teniu el Toni García Ramon fent-vos suport avui, perquè venen demà.
Clar, home, clar, perquè el Toni García Ramon, si hi ha alguna cosa que li agrada, són els Goya.
És el que més li agrada.
És el que més li agrada.
Que això, no sé si coincideix sempre, però demà ja m'ho sentiré dir, que hi vaig sentir, que estàveu amb les botifarres, ja és mala llet, que sempre feu el mateix, que el dia que no venim porteu coses bones, bueno... Ja.
Però que cansi, que jo no menjo.
Sí, no, és veritat, tu no menges res.
No,
bueno...
A veure, ara ja pots anar jalant. Ara tindré com 35 segons de...
L'espectacle... Vale. Sàpigueu que
està... Però respirant, sisplau.
Està a punt d'acabar-se la botifarra blanca, ja.
No, ja està.
És que li queden dos... És que és increïble, sí. La veritat.
Bueno. Ja no el també que era molt admirat va ser el nostre protagonista d'avui. Una superestrella de Hollywood, dins de la categoria, també és un concepte de guapo entre guapos.
Guapo entre guapos.
Sí, perquè ja normalment la gent tot és guapa. Home. Però hi ha uns que són més guapos que els altres.
Efectivament.
Tant que fins i tot se'l va arribar a comparar al tanto amb Cary Grant per la seva facilitat per la comèdia arran d'una pel·lícula fabulosa de 1983 que es diu What's Up, Doc? Què em passa, doctor? Que la va dirigir Peter Bogdanovich amb Barbara Streisand i feia un homenatge a les Screwball Comedies, comèdies boges de l'època d'haurà a Hollywood als anys 40. Aquesta, per exemple, es protagonitzava molt el propi Cary Grant i Catherine Hepburn. A més, va ser el nòvio, o sigui, ara tenim que tenia un vertent irònic, còmic, d'actor de comèdia. Després també va ser el nòvio somiat per totes les adolescents dels anys 70, després de protagonitzar Love Story, un penyàs de pel·lícula increïble, i actor també de culte, perquè el va triar Stanley Kubrick, ni més ni menys, que li va donar el paper protagonista a Barry Lyndon.
Sí, home.
Entenem que no sabeu de què estem parlant, perquè no sabeu què és que va ser doctor, Barry Lyndon, ni...
Ni Love Story.
Ni Love Story, perquè només veieu
A mi solo me suena Fa Furio 1, Fa Furio 2, Fa Furio 3, Fa Furio 4,
Wonka.
Fa Furio el retorno y Fa Furio 8, segunda parte. O sea, no.
Bueno, no pasa.
Cine clàssic, Fa Furio.
Fa Furio, claro, con respeto. Bueno, pero, per tant, aquest tio era el que era un actor descomunal i que anava per estrellar-se, però la seva carrera va acabar amb el nostre home, que l'havien comparat a Robert Redford o Al Pacino a l'època, i va acabar fent papers secundaris en sèries cutres de tele, realities, i convertint la seva família, que era un grupet bastant peculiar, en carn de revistes del cor i programes de successos. Els O'Neill, que són els que parlarem ara, durant una època als Estats Units van ser el més semblant al que a Espanya ara són, o han estat fa poc, els Pantoja o els Mohedano.
Oh.
O sigui, els O'Neill eren com els Pantoja o els Mohedano. Però aquí, a lo bèstia, perquè hi ha baralles a cops de puny, addiccions, allà també hi ha addiccions, agressions amb armes de foc, això encara no ho tenen, intentos d'incest i més addiccions de totes les substàncies i nivells. I a totes les... I fins i tot addiccions a la botifarra d'ou.
Sí, sí. Tot... Bueno, s'ha acabat ja la botifarra blanca i està en la meitat de la d'ou. Sí, sí.
Estic acabant, Malcolm. Dels 11 als 80 anys tenim un ampli ventall de tios que han estat, i persones de la família que han estat detingudes per la policia. Dels 11 als 80. Avui anem a parlar d'un execrable amb majúscules. Ryan O'Neill.
Però que és d'origen irlandès.
Clar, no, es diu O'Neill, no. És a Sant Sebastià.
Però un moment, no és ell nascut a Irlanda.
S'havia pensat que era Ryan O'Neill.
No sabia. Eren dos noms, no?
Estaven debatent-se quin nom li posaven i es van quedar nous.
No van posar de pocs.
Vull recordar que és mort a principis de desembre. Vull dir, tot aquest dead boom que deia el Santi és 8 de desembre. Per tant, el tenim aquí des de fa dos mesos.
Des del pont de la Puríssima.
No, que va haver una mena d'embut. Hi havia un embut.
Sí, la veritat és que no van posar de pocs quan van fer Shane McGowan.
Sí, senyor.
Però el posem ara.
Un dels últims que hem tingut.
Sí.
Però el posem ara, perquè no es pot entendre O'Neill sense tenir molt clar això que dèiem, que és de família irlandesa i mucho irlandesa, eh?
Sí.
Ell era fill de Charles O'Neill, que era guionista de cinema, d'origen irlandès, i de l'actriu irlandesa Patricia Callahan.
Bebe algo.
Té un excés de greix ara mateix al coll.
Aquella mena de gent... que aquesta mena de gent que considera que la dieta tova pels nens petits és... vas alternant potitos amb guines.
I la teva dieta...
Guines, potitos.
La teva dieta tova, no sé quina... com la definiria. Tot i créixer amb un ambient cinematogràfic, el petit Ryan el que li agradava era la boxa.
Ah, sí, eh?
I era bastant bo, eh? Va arribar a guanyar el trofeu dels Golden Globes, els Guants d'Or, que és com la Youth League de la boxa amateur als Estats Units. Al signar una estadística, atenció, que no és gens dolenta, l'estadística que tenia Ryan O'Neill, 18 victòries, 13 d'elles per cau i només 4 derrotes.
També,
I un combat nul, òbviament. Mentre estava en el quadrilàter que analitzava la seva personalitat, que ja era una miqueta complexa, però finalment es va dedicar a la interpretació amb aquella planta, no era estrany, perquè era un tio guapíssim, i es va ficar primer al món de la tele fent de guapo entre guapos, a un col·laborat que igual algú de gent molt gran que ens escolti, de la nostra edat, bàsicament, li pot ser Peyton Place.
Peyton Place, aquest...
No, aquest ja tot agafa ja.
A mi no...
Sí, són 20 i pico temporades, Peyton Place.
Sí.
És una cosa així com d'època i coses d'aquestes.
Sí, si és als anys 50 veig... No, espera't. Potser n'hi ha diverses, de sagues diferents.
Sí, perquè...
60 també... Sí. Bueno, en fi.
Però què s'ha passat, Xavi? Que com que cada ulleta troba la seva tapeta...
Sí, m'agrada molt aquesta frase.
Amb només 20 anys... es casa amb l'actriu Joanna Cookmore, que és... Joanna, cuina més.
No.
Que seria la teva dona perfecta.
Però...
amb la que compartia rodatge. Cookmore igual no cuinava perquè és Moore en dues os, però bevia tant com ell i li agradaven molt les pastilles. No les de Becrem, eh? No, les pastilles... Parlem d'amfetamines, eh?
Ja.
El motiu de la boda, de totes maneres, no va ser altre que es va quedar enganxat l'arròs.
O sigui, que es va quedar enganxat, la no ho he sentit mai, això.
O sigui, que es va quedar embarassat. Que
ja, és la penalti.
Sí.
Vale. A veure, un episodi aquest de la seva boda amb John Cookmore, que a Ryan O'Neill va relatar amb molta classe i recordant molt bé aquell matrimoni, va dir: vaig casar-me als 20 anys, però no era suficientment madur. El meu primer fill va néixer quan jo tenia 21. Jo era un home. No vaig descobrir les dones fins que em vaig casar i després ja va ser massa tard. Aquesta mena de persones, es refereix a les dones, es queden prenyades!
No!
Els hi dones la mà i es queden prenyades!
Es veu que tot i estar casat i tenir descendència...
Aquesta mena de persones.
Aquesta mena de persones...
Aquesta... Quin desastre, de veritat.
Això ja parla una mica del personatge, eh?
Oh, oh, oh.
Però que és el que, tot i estar casat i tenir descendència, tenir fills i tal... Li va seguir donant la mà a moltes dones.
Però moltes, eh?
Moltes.
Sí, anava molt... Com si fos un polític en campanya electoral. Sí, sí.
Fet que...
Anar repartint mans.
Mans era molt generós amb les mans.
Ja.
Es veu que això que no va impedir que fes el salt professional es convertís en l'actor de moda a Hollywood quan a l'any 70 es fa protagonista de Love Story i a l'any següent canvia una mica de registre per fer WhatsApp Dog, no? El seu nom, fins i tot, va sonar per fer de Michael Corleone a El Padrino. I Stallone, hosti, i Stallone okay. Va pensar en Ryan per fer Rocky.
I al final la va fer ell, clar.
Ah.
Al final va dir, lo hago yo mismo.
Ryan. En aquesta època ja s'havia divorciat. De
Ryan!
No!
No siento las piernas, no siento las piernas.
No siento las piernas es de Rambo.
No el va sentir.
Bueno,
Ryan! Poli, no toques a mi hermano.
Quin
nom cridava, que no me recordo?
Marian.
Marian.
Marian, no, és el...
Cridava Marion?
És la
al final.
La nòvia, no? Sí. Tati Cebu, no? Que és la seva dona.
Potser no deia Marian i deia Ryan.
Igual deia Ryan.
Ryan, te quiero, Ryan. Ya sabes que te quiero mucho, Ryan.
En aquella època ja s'havia divorciat de Cuina Més i el tribunal...
Adrien.
Adrien, ah, no,
sí,
Marian.
Deia Adrien. Adrien,
no
deia...
Adrien.
Però, bueno, Adrien. També s'assembla, eh?
Adrien,
Adrien, Adrien, Ryan.
Adrien. De Cuina Més. El tribunal, a veure, es divorcia de la seva primera dona i tenien dos fills. I el tribunal... Atenció, sentencia que els dos fills de la parella es quedin a càrrec de Ryan O'Neill. Imagineu com era Moore en la seva addicció a les amfetamines i a l'alcohol. Perquè Ryan també li pagava ja, era un habitual consumidor de totes les substàncies, que se li posaven per davant.
Sí, papá, ¿dónde está el buen Dios?
Oi, oi, oi.
Dímelo, dímelo, di papá.
Això no,
aquesta... Espera. El papa contesta.
¿A contestar el papa? Ay, ay.
Pues sí, corazón, sé dónde está.
Hombre, hombre.
Quina veu, eh?
Oh,
quina veu, eh?
Oh, oh.
Él está en cualquier lugar.
Pepe Ucha.
Sí. Perdona, a l'original Josep Guardiola.
Exacte.
La veritat, l'autèntic, l'autèntic. El Bing Crosby català.
Aquesta meravellosa, és el Bing Crosby català.
Ai, Déu meu.
Ai, que canta la seva filla Rosa Mari, eh? Però això ens serveix una mica per il·lustrar aquesta relació Ryan o Neil, no sabem quin dels dos, i la seva filla Tatum. L'any 73,
ai,
les dues van ser protagonistes d'una altra pel·lícula dirigida per Peter Bogdanovich, que es diu Lluna de paper.
Mhm.
En aquella pel·lícula, tots dos van ser nominats a l'Òscar.
Ell i la filla.
Ell i la filla.
Bueno.
No a la mateixa categoria.
No, s'ha de dir que Ryan ja havia estat nominat per Love Story, eh?
Mm-hmm.
Però qui va guanyar? Tatum, i no ell.
Ai, 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 ai.
Òbviament, com diu el Santi, no estava en la mateixa categoria, però ell no ho va superar mai. Això no ho va superar mai. S'ha de recordar que ella tenia 10 anys.
Tatum
i així tot, ell no li perdona que guanyés l'Òscar i li guarda rancúnia tota la seva vida. I això va ser l'origen d'una relació molt tempestuosa.
Mira, Tatum O'Neill, la filla, va escriure una autobiografia que es titula Paper Life, on explica que la seva infantesa ella va patir abús físic i emocional davant l'addicció del seu pare a les drogues. I va explicar que va ser abusada sexualment quan era una nena per un amic del seu pare. Que al mateix temps passava d'ella perquè estava intentant seduir a la seva amiga, una jove Melanie Griffith.
Oi, no.
A les seves memòries, Tatum també escriu que davant de la premsa sempre va interpretar el meu pare el paper de pare carinyós, però en els seus ulls llegia la veritat. Un enorme ressentiment perquè la seva actuació a la pel·lícula no va ser presa en consideració. Ai. I ella sí que va guanyar l'Oscar amb 10 anys.
Des del premi Oscar... aquesta relació amb Tatum va anar molt malament i ell va desenvolupar una gelosia malaltissa per la seva filla. Es van deixar de parlar i fins i tot Ryan, com veurem, tenia un sentit de l'humor una mica acunyat, eh? Va arribar a declarar que la mala llet que tenia acumulada la seva filla contra ell li va provocar buscar algú més complicat a la seva vida. i a Borussia, per això va marxar de casa i es va casar amb John McEnroe.
Hosti, no.
Però el més...
Si faltava, no. Algú, si faltava algú per entrar raret en aquella
no.
família...
John McEnroe.
Va, van tenir tres fills, John McEnroe i Tatum O'Neill.
Hosti, que fort.
Però el més gros encara està per començar, eh?
Sí. A veure, farem un salt del temps que després explicarem més tranquil·lament, però Ryan O'Neill...
Va... Mira, m'estan dient pel pinganillo que no el van ni nominar, Ryan O'Neill, per aquella peli. O sigui que va guanyar Jack Lemmon aquell any, però hi havia Al Pacino, Jack Nicholson, Robert Redford... Però vaja, imagina't, clar, que no, la filla guanya l'Oscar i tu ni et nominen.
Vale. I ella...
Perdona, molt bé, RAC1, fact-checking.
Ara.
Aleshores, Ryan O'Neill va casar-se per tercer cop amb Farrah Fawcett Majors. La noia de La Rosa de Los Ángeles de Charlie. Sèrie que us sonarà perquè després van fer unes pel·lícules.
Sí,
però
sí.
Bueno, que era una sèrie que nosaltres érem petits, era
Ucapatola. Ja venia d'abans.
Sí. Aleshores, Farrah Fawcett Majors era una de les actrius de Los Ángeles de Charlie i a la que li va amargar la vida juntament amb el càncer contra el que va lluitar l'actriu i que va acabar morint el 25 de juny del 2009. Anem a la mort de Farrah Fawcett.
Ai, ai.
En el funeral, Ryan O'Neill va cometre una de les infàmies més grans que una persona pot fer. Ho explicarem en paraules...
A l'enterro?
Sí, a l'enterrament de la seva tercera dona.
Ai.
Farrah.
Ai.
Ho explicarem en paraules del propi Ryan, que ho va explicar a la premsa. Ell diu... Acabaven de posar el taüt de Farrah al cotxe fúnebre quan una bonica dona rosa s'apropa a mi, ai, emocionada, i m'abraça, i jo li dic... tens una copa a sobre? Tens cotxe? Podem anar a algun lloc? I ella em contesta... Papà, sóc jo, la Tatum, la teva filla.
Oh!
Sí, jo només intentava fer-me el graciós amb una estranya dona que vaig suposar que era sueca i va resultar, i per lligar amb ella i va suposar que era la meva filla. El que em passa, reconec que és una mica malaltís.
Hosti, no m'ho puc creure.
Va intentar lligar-se la seva filla en el funeral de la seva dona, és sense reconèixer-la.
És que és molt fort.
Sí, s'ha de dir que la frase portes beguda a sobre ja és rara.
Uf.
És a dir, la cosa és tan forta que igual necessita una mica d'explicació. Ryan O'Neill va al funeral de la tercera dona, no?, de Farrah Fawcett. El que també hi va, la seva filla Tatum, perquè ja sabeu que Tatum és del primer matrimoni, però es portava molt bé amb la Farrah. Tenia molt bona relació. I el pare, pues, que anava com les greques, veu una tia bona al funeral i li tira fitxes a veure si cal alguna cosa. I resulta que era la seva filla. Ell tenia, i ara ve 70 anys, 68, i ella 46.
Bé, Tatum m'explica, quan li pregunta...
Però que no el reconeix perquè, què passa, que no tenien relació ells dos?
No tenien relació, i aquest anava amb un pet com una casa.
Això, eh?
Però és que realment podia reconèixer perquè Tatum i Farrah sí que tenien relació.
Sí.
Tatum, després veurem que coincidien fins i tot en l'hospital quan s'estava morint Farrah. Tatum explica que feia anys que no ens vèiem ni parlàvem i ell sempre va ser un bon vivant i un Don Juan.
Déu meu.
Tatum, tot i que reconeix que la relació amb el seu pare em va fer caure en una part fosca que em va provocar depressions i addiccions, fidel al maleït destí a la meva família, va acabar per reconciliar-se amb el seu pare quan va saber que li havien diagnosticat un càncer. No volia que es morís, ni jo seguia estant enfadada amb ell. Ryan, tan sensible com sempre, va aprofitar la treva de la seva filla per muntar un reality show titulat Ryan amb Tatum,
no.
The O'Neills.
No.
Sí, totalment. Podia haver anat a un psicòleg o deixar-ho. Hòstia, nena, també, perdona per totes les putades que t'he fet a la teva vida. Per això, però això s'hauria de pagar. I a la tele cobraven.
No.
I ell ja tenia realment problemes econòmics. Vale. Però per aquest any que sembla, la relació amb Tatum no va ser la més complicada que Ryan va tenir, perquè va tenir relacions més complicades amb altres fills. Al tanto.
Oh. Pap, pap.
They're creepy and they're kooky, mysterious and spooky. They're all together wooky, the Addams Family. Their house is a museum.
Com m'agradava això, de veritat, eh?
Oh, boníssims.
Boníssims, els Adams. Ah, t'has acabat ja la botifarra?
Sí,
pensats que ja havia perdut el control, jo em pensava que ja ho deixava
aquí,
córrer, no?
Dos botifarres.
Dos botifarres,
dos botifarres,
sí.
Que
en 15 minuts.
Sí, sí.
Bueno,
això no pot ser.
No, home, clar, que no pot ser. Estic
menjant fruita, també.
Sí,
que home, clar, aleshores sí.
Ja igual.
Aleshores sí.
Bueno, què?
Entre la família O'Neill i això que estem sentint, la família Adams, es podrien buscar les 7 diferències, eh? S'ha de dir que l'ambient era més tens que el plató de Real Madrid Televisió.
Hombre.
O'Neill pare, ja anem veient que va ser tota la vida un faldiller.
Bueno, faldiller per dir-ho.
Sí, bueno, faldiller o mané, perquè no sabem, perquè recordeu que considerava les dones uns éssers que si els donaves la mà es quedaven embarassades.
No va acabar d'entendre com anava.
No,
per ell la mà era una altra part del cos.
Potser no en tenia bé, sí, no sé.
Bueno, ella es va casar tres cops. Primer en la mencionada Cookmore, ja, cuina més. Després en Leigh Taylor Young, ja, sastre jove. Sí. I finalment en Farrah Fawcett, que aquí el guió li hem posat Farrah Fawcett Majors, perquè va estar casada, ara veurem, amb el senyor Majors. Que el va deixar en primera instància l'any 97, quan en tornar a casa el dia de Sant Valentí, se'l va trobar Farrah Fawcett a ell amb l'actriu Leslie Stephenson.
Hòstia. El dia de Sant Valentí arriba a casa i...
Però no se'ls va trobar, diguem-ne, prenent el cafè,
no,
eh?
No.
S'estaven donant la mà.
S'estaven donant la mà. S'estaven saludant molt efusivament. Bé, la llista de mans de Ryan és tota una alineació d'estelles. Confirmats per ell, perquè és un cavaller.
Sí.
Ell ha confirmat que s'havia lligat amb Ursula Andrews, amb Bianca Jagger, amb Ainu Kaimé, amb Jacqueline Bisset,
no,
amb Barbara Streisand, amb Melanie Griffith,
no,
Diana Ross o Angelica Houston.
Déu meu.
Que Angelica Houston, a més de les seves memòries, afirma que va ser maltractada físicament pel nostre Perla i que ja no es controlava a causa de les seves addiccions a les drogues. Res millor que la definició del seu fill, Griffin O'Neill, el germà de Tatum, que va definir el seu pare com un psicòpata narcisista i que recorda amargament com el seu pare, atenció, el va introduir en el consum de la cocaïna quan ell només tenia 11 anys.
No!
Claro, ja que tenemos aquí, pues... Ja,
per què dius?
Sí. Això sí, no li deixava menjar xutxes. Xutxes! Ni bulleria industrial, no. Ara, un parell de ratlletes per aixecar-se i anar al col·le tranquil, sí, eh? Vale. Però ara ens aturarem, com dèiem, tirem enrere, a la seva última relació, amb Farrah Fawcett Majors. Atenció, que la cosa millora.
Había una vez tres muchachitas que fueron a la academia de policía.
Quina música.
Tres muchachitas que fueron a la academia de policía, ¿eh?
Sí, sí, sí. Es veu molt bé des d'aquí.
Les dieron misiones muy peligrosas. Ja sabes quan surten elles amb el tràfic i...
Hola, Charlie. Escolta, molt millor aquella sèrie que les seqüeles posteriors.
Molt millor, la sèrie, boníssima.
Sí, sí, sí. Ara has sentit, y ahora trabajan para mí.
Sí, sí.
Que no surt mar, Charlie.
Bueno, què dius?
La tercera dona de Ryan...
Farrah Fawcett?
O Daniel, és la més famosa de totes. De totes les que es va casar, no? D'entre totes les que es va casar, no les que es van llitar, eh? Farrah Fawcett, en aquell moment, era una de les dones més desitjades del planeta, després de ser una de les protagonistes de la sèrie Los Ángeles de Charlie. Farrah era una actriu jove i estava casada amb l'actor Lee Majors, que era molt bon amic de Ryan O'Neill. Majors s'havia d'absentar de la ciutat durant una setmana per un rodatge, vés a saber, i li va deixar sola a la seva dona a Los Ángeles. I li va dir al seu amic, Ryan, de tant en tant, truca-la, porta-la a sopar, en fi, perquè la seva dona era molt jove i no coneixia, diguem-ne, massa gent a la ciutat. I això li dius un amic, tio, encarrega't una mica d'ella, que està una mica sola.
Que no li passi res, que no li falti res.
Home.
I aleshores Ryan, com a bon amic, compleix l'encàrrec amb meticulositat. Sí, sí, tant que Farrah va acabar abandonat el Lee Majors en una de les pitjors decisions de la seva vida i es va ajuntar amb Ryan O'Neill. La seva relació no es podia saber, va ser tempestuosa. Ell el va deixar quan, com ja m'ha explicat, un dia dels enamorats es va presentar a casa per donar una sorpresa amb pastisset i tot el més al seu marit, i la sorpresa se la va endur ella quan es va trobar el Ryan al llit amb l'actriu que ja hem dit, Leslie Stephenson.
Sí, Farrah i O'Neill van tenir un fill, Redmond, com...
Redmond. Aquest és un altre... Si
sí, ell té fills amb els tres matrimonis.
Sí, Toni García Redmond, que va tenir greus problemes...
No està aquí per respondre't.
No està aquí, no ataquem a ningú.
Però pot aparèixer en qualsevol moment.
Sí, sí.
Redmond va tenir greus problemes d'addicció a les drogues i fins i tot va ser detingut quan va assaltar una farmàcia amb un ganivet. Menys mal, això s'ha de dir. Mira, estava una mica desviat, però va tenir sempre la comprensió i l'amor profund i sensat del seu pare, que va declarar a la premsa sobre l'incident. Pobre nino, estúpid. No és cap pinxo. És que no sap fer res. Només és un idiota i ell ho sap. Ha estat en rehabilitació a totes les clíniques dels Estats Units i Mèxic. Estem molt agraïts de que no tingui el SIDA, la SIDA. Això és enternidor, no?
Això és el missatge que dona el pare.
El pare,
eh?
Tu veus i dius, això és un pare, això és un pare.
Sí, sí. Tots els fills de Ryan O'Neill, els de Farrah, i fins i tot els que va tenir amb les seves dues primeres dones,
sí,
coincideixen en parlar meravelles de Farrah Fawcett. Fins i tot Tatum...
És una dona estupenda,
sí, sí, sí,
i ell un autèntic cabronat.
Sí, que quan no es parlava amb el seu pare... Sí, Tatum no es parlava amb el seu pare, abans de que, fins i tot abans de que li tirés els trastos en el funeral.
Sí, sí.
Mantenia molt bona relació amb la tercera dona del seu pare. Farrah, per aquestes coses que passen, va tornar a viure amb Ryan, ja Farrah tenia càncer, i aleshores ella ja estava malalteta i mira, doncs jo què sé... pues va acabar amb aquest idiota. I aquí l'execrable d'avui es torna a comportar com un miserable quan la seva dona li detecta el càncer.
En aquest tram final de la vida,
sí,
del seu.
Sí, també. Sí, el comportament d'O'Neill en els últims dies de Farra, quan ella estava allà, això, diu el Santi, agonitzant a l'hospital i mig inconscient, va ser vergonyós. Vull dir, el que sí que era coherent, va ser un imbècil abans i era un imbècil al final. Mm. El seu fill Griffin, que és també germà de Tatum i que també la tenia molt carinyo a Farra, va explicar que el seu pare només feia bromes i comentaris desafortunats davant de tothom a l'hospital. Es referia a l'informe que li portava que li posava la morfina a la Farra com el camell de la meva dona. I espereu, Farra es moria i Ryan O'Neill cridava «Quina és la combinació de la caixa forta?» i coses d'aquestes. I mirava de que quan es recuperava, quan tenia certa consciència, o pues, que li expliqués quants diners tenien, quins dipòsits bancaris, una acció en ser propietat. Sí, sí.
Això al llit de mort és anar-li traient a veure fins a l'última
sí,
pela.
Escolta,
de...
com està? Oye, tens algun fons? I propietats, quines propietats en tens? Griffin explica que... obro cita, tot el que va plorar davant de les càmeres quan Farra va morir...
Perquè ell va anar i va plorar davant
sí,
de les càmeres.
Sí,
Ryan O'Neill. I el seu l'home destruït.
És, home, clar, pensa que aquesta família eren els Pantoja dels Estats Units.
Oh,
clar,
era, el drama,
Fawcett,
no? Clar,
Farra Fawcett, Tatum O'Neill, Ryan O'Neill, vull dir, tenien un reality junts, o sigui, ell sortia cada dia a l'hospital i hi havia càmeres, com està Farra? I el tio, estic destrossat, està molt malament.
Clar, i el que diu el seu fill és que tot el que va plorar davant de les càmeres eren llàgrimes de cocodril. Diu, l'únic objectiu del meu pare en els últims dies era assegurar-se de que estaria present en el seu testament.
Que clar.
I el que va passar a continuació pues, el va agafar una mica per sorpresa.
Sí, quan es va obrir el testament, Farra no va tenir en compte per res a Ryan.
Bravo!
Bravo, Farra!
Fuck you, Ryan!
Farra! Farra! Farra!
Què passava? Ryan O'Neill estava en un moment econòmic delicat, gairebé ja no treballava, i que quan ho feia, feia sèries de... així. Surten moltes sèries d'aquests de guest star a vacaciones en el mar...
Ah, feia aparicions d'aquestes,
aparicions d'aquestes, ja no tenia pel·lícules ni res. I
Starring...
Sí, i
Ryan O'Neill.
Ja, oi, aquest Starring i tal, vale.
Sí, sí, sí.
Ja no treballava i quan ho feia i guanyava diners ho gastava tot en drogues, en beure i en senyoretes. O'Neill va iniciar un procés judicial, atenció, després quan mor Farra Fawcett...
I veu que no hi ha
res. Denuncia, fa un procés judicial contra els hereus per recuperar un retrat que Andy Warhol li havia fet a Farra Fawcett, d'aquests que feia els famosos Andy Warhol, i que ell considerava que era seu. I que no, però no existia cap document que demostrés que ella li havia regalat, cedit o venut. O'Neill va aconseguir demostrar mitjançant una nota manuscrita conservada a la Universitat de Texas en la que el pintor escrivia que entregava el quadre a la parella.
Ah!
I aquella nota manuscrita ell la va anar a recuperar i aleshores, en base d'això, O'Neill va reclamar que, com a mínim, el 50% del quadre era seu. No content amb això, va agafar la nota i va subhastar la nota.
La nota
no hi ve el quadre, no. La nota.
Màquina,
I el 2019 va posar en venda el quadre pel que van demanar 18 milions de dòlars.
Brutal. Bueno, brutal. En els últims anys de la seva vida, bàsicament va estar marcada pel més escàndols. El 4 de maig del 2007 va ser detingut per la policia, acusat d'haver agredit el seu fill Griffin amb una pistola al domicili familiar...
Hosti. I va agredit amb una pistola, o sigui,
sí,
pagava...
No, disparant-lo.
Ah, disparant-lo?
No, va disparar. Va disparar el seu fill.
Sí, sí, va haver de pagar 50.000 dòlars de fiança.
Segons... Pocs,
em sembla, no?
Home, com un tio que va pagar la gent pel metro.
Això és veritat, tens raó.
Segons la versió de l'actor, durant una festa d'aniversari de la pobra Fawcett, que a més celebrava també que unes proves contra la seva malaltia havien sortit bé i aquestes coses celebraven una mica la vida, el seu fill Griffin el va intentar agredir amb un atiador d'aquests de la llar de foc i que aleshores, obro cita, em vaig posar una mica nerviós, vaig anar al dormitori per la pistola i quan vaig tornar encara estava amb l'atiador, així que què vaig fer? Li vaig disparar.
També abans la policia havia irromput al seu domicili.
Pobres, que es va posar nerviós, eh? Sí, t'heu d'entendre.
Però mira, aquesta vegada...
Va... Estàs un pèl nerviós.
Aquesta vegada va disparar el seu fill, però feia uns anys havia entrat la policia al seu domicili per detindre'l després de que Ryan O'Neill hagués donat un cop de puny a un altre dels seus fills i li hagués trencat dues dents. Recordem que si el teu pare és boxejador...
Ah, clar, he oblidat aquest detall del principi, com has dit,
era boxejador. Era boxejador de jove i repartia cleques com un jefe. Va acabar la seva vida arrossegant-se en sèries, això que hem dit, de mig pel·li, quan el 2021 va ser homenatjat amb una estrella al Passeig de la Fama de Hollywood.
Ah, li van posar estrella, eh?
Amb Mally McGraw.
Amali McGraw.
Perquè són els protagonistes de Love Story.
Ah, clar, clar.
Ja, aleshores els hi posa allà. Ell va declarar: qui hagués dit que acabaria tenint una estrella al Passeig de la Fama? En realitat, sempre vaig pensar que acabaria a la presó. Així que estaves tan bé.
Quina bèstia.
És l'única frase bona que veia en la seva vida.
Déu meu, senyor. Sí. Ell pensava que acabaria la presó i... Bueno, pues no està mal, al final.
No està mal.
No està de tot malament. Quin autent... És dels Premium, que hem vist.
Sí, sí, aquest és Premium, sí, sí.
Ryan O'Neill, mort el desembre de 2023 i començant a sortir ja de l'embut dels execrables que van anar morint.
No s'acumulin.
No s'acumulin, deixin passar. Santi Jiménez, Malcom Otero, gràcies.
Senyors, bueno, Malcom... senyors bondós.
Sí, sí. Ja no et puc donar més botifarres, perquè si no l'equip no podrà menjar res.
Clar,
amb dos, amb dos n'és suficient. No?
Sí, sí.
No, jo em volia endur una casa, però he pensat, no, que això s'entén.
I t'endús dos posades.
Que ja la repartiràs, com regurgitant, no?
Ja, ja veurem, ja veurem la manera.
Gràcies, Santi, gràcies, Malcom.
És el dia més fastigós de l'any, per
sí, mi, sí, aquest, eh? Déu-n'hi-do. Ara tornem, va.
Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.